Sant Jordi apunta a rècord amb els carrers plens de gom a gom abans fins i tot d'arribar a la tarda. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Milers de persones han sortit al carrer ja aquest matí de Sant Jordi per començar a remenar llibres i a comprar la tradicional rosa, Joan Bota.
La meteorologia respecta una diada que aquesta hora ja amenaça els rècords històrics de vendes de l'any passat.
Podem donar fe que, efectivament, hi ha molta gent al carrer, també al centre de Barcelona, on estem ara mateix fent aquesta programació en directe aquí a Catalunya Ràdio. Quina és l'última hora a Barcelona, Marc Garriga?
Doncs el gremi de llibreters encara no es vol aventurar a dir si la d'avui serà una nova jornada de rècord, com va ser la de l'any passat, però asseguren que la jornada pinta molt bé, tant a Barcelona com a la resta del territori. L'èxit es palpa, com dius, arreu del país, i avancen que el gruix de vendes es farà a la tarda, sent dia feiner. Per tant, més aglomeracions encara que les que es veuen durant totes aquestes hores. I a 8:45 del vespre tornarem a tenir el rànquing dels més venuts.
Si heu estat atents a l'antena de Catalunya Ràdio, ja sabeu que avui estem fent programació especial des del Passeig de Gràcia de Barcelona, entre el Consell de Cent i Diputació. És el rovell de l'ou, podríem dir, de la capital catalana. Però, òbviament, Sant Jordi esclata a tot el país. Clara Chavarri, Noelia Caselles i Núria Peraire.
A Tarragona som al tram de la Rambla Nova, a prop del carrer Canyelles, on es concentra la majoria de parades de llibreries i floristeries de la ciutat, tot i que al llarg de la Rambla s'hi han desplegat més de 130 parades. Ara l'afluència de gent és menor que aquest matí, quan la Rambla era plena de gom a gom. Llibreries i floristeries s'han mostrat molt optimistes amb el ritme de vendes.
Lleida, fa hores que tenim la Rambla de Ferran plena de gom a gom, una ubicació que va estar a punt de canviar a petició de la paeria, però que llibreters i floristes van insistir a mantenir i ara ho celebren. Molt bona acollida dels autors, sobretot locals, que han estat signant durant aquest matí.
A la plaça Catalunya de Girona es concentren les parades de llibres i roses per segon any, plena de gom a gom, des de mig matí. Molta gent, també als carrers del voltant, al barri vell. En total, 144 parades, una desena més que l'any passat.
El president Salvador Illa reivindica els valors democràtics que envolten la Diada de Sant Jordi, en una diada marcada també per la defensa de la llengua catalana.
Aquesta tarda la plataforma Sant Jordi per la Llengua convoca una manifestació a Barcelona per demanar mesures urgents per garantir-ne la supervivència.
Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Sí, primera diada per Salvador Illa com a president, en què ha volgut reivindicar la força de la festa de Sant Jordi com a símbol també de la democràcia i en què ha posat en valor també la identitat catalana de la Diada i la necessitat de continuar defensant el català.
Perquè compartim la nostra llengua, el català, estem fent nous avenços en el reconeixement del català a les institucions europees i seguirem fomentant el seu ús a tots els àmbits socials.
Més enllà de Catalunya, que està completament abocada avui a la Diada de Sant Jordi, la resta del món continua un dia més pendent del Vaticà.
Aquest matí s'ha obert la vetlla del Papa Francesc a l'altar de la Basílica de Sant Pere, on els fidels catòlics se'n podran acomiadar fins divendres.
Enviada especial a Roma, Mònica Mas.
Sí, bon dia. Una capella ardent que convoca tots els fidels del món que vulguin dir adéu al Papa personalment i que ja des de primera hora d'aquest matí han format cues quilomètriques que omplen pràcticament tota la plaça de Sant Pere. El fèretre de Francesc descansa provisionalment a la nau central de la Basílica i una oració del seguici dels cardenals presidida pel camarlenc ha donat el tret de sortida a aquesta vetlla prèvia als funerals de dissabte, on s'espera que hi assisteixin unes 300.000 persones, segons Protecció Civil Italiana.
I en plana política, la vicepresidenta espanyola i cara visible de sumar al govern de coalició espanyol, Yolanda Díaz, reclama que es canceli un contracte de compra de munició a Israel conegut a les últimes hores.
Una polèmica que s'afegeix a l'oposició de sumar el pla aprovat ahir en Consell de Ministres per arribar al 2% del PIB en despesa militar.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Són més de 6 milions d'euros en vales per a la Guàrdia Civil. El contracte es va formalitzar en plena Setmana Santa, malgrat que el Ministeri de l'Interior s'havia compromès a aturar-lo. Ara diuen que els serveis jurídics ho van desaconsellar, però des de sumar ho consideren un incompliment flagrant del boicot d'armes a Israel. Per això reclamen fer marxa enrere i que el ministre Marlaska doni explicacions.
I quan faltin 20 minuts, o potser una mica menys, perquè igual ens passem de temps per les 3, arribaran els esports avui Marta Garcia amb futbol, amb Eurolliga de bàsquet i també, òbviament, amb llibres.
Sí, el Barça és més líder amb 7 punts sobre el Madrid després de la victòria d'ahir, els blancs juguen avui, l'Espanyol amb 8 sobre el descens i amb el director esportiu Fran Garagarza amb plena confiança en el tècnic, però amb demandes, vol més jugadors en propietat i una cita important en el dia. Sant Jordi, a banda, és l'Eurolliga de bàsquet. El Barça arranca els quarts de final a la pista del Mónaco.
Al centre de les ciutats és impossible circular perquè hi ha una gernació de gent, no només a Barcelona, sinó també pràcticament a tot arreu. Al rovell de l'os de les ciutats és impossible agafar el cotxe. Com tenim la circulació a la resta de país a la xarxa de carreteres? Mariluz García.
Bon dia. Doncs a la xarxa viària la circulació és força tranquil·la. Hi ha petites retencions a l'AP7 de Cerdanyola a Barberà del Vallès en direcció Girona i a Barcelona, pel que fa a les rondes, la ronda a dalt entre Hort i Vall d'Hebron en tots dos sentits i la ronda litoral de passeig de la zona franca a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat i de Vila Olímpica a la Barceloneta en direcció Llobregat. Recordem de tota manera la recomanació de fer servir el transport públic, sobretot soterrat.
I ens falta el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Tants dies pendents de si plovia o no per Sant Jordi, jo hagués agraït que no fes tant de sol, ja t'ho dic ara, perquè estem aquí ara mateix al Passeig de Gràcia, ens toca el sol de cara i fa molta calor, com a mínim a Barcelona. Què fa la resta del país?
Mira, m'ho has posat en safata molt bé.
Sempre perquè... el teu servei, Mauri, sempre el teu servei.
No, perquè efectivament avui és d'aquells dies en què directe al sol et rosteixes, perquè avui, 23 d'abril, el sol crema igual que el 17 d'agost, d'acord? Per tant,
i no en som gaire conscients, eh?
No, clar, el que passa és que, per exemple, ara fa pocs instants en el Tot es mou amb l'Helena García Melero, la pobra Helena García Melero, clar, amb una brusa tot el matí asseguda allà en el set, amb algunes vegades...
A petit calor.
No, al revés, perquè estava a l'ombra, a l'inrevés.
Aquí la clau és si estàs al sol o a l'ombra.
Clar, aleshores la temperatura ara mateix és de 15-20 graus, que a Mairet, 17, 18, 19, pot ser justa si portes estona a l'ombra. En canvi, el sol crema literalment el sol. Això continuarà passant en les pròximes hores, moltes màximes entre 18 i 24 graus, i nuvolositat variable a les comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu, sense descartar algun ruixat local. A la resta no. Com més al sud, com més a ponent, més domini del sol.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Entrem en matèria des del centre de la ciutat de Barcelona. Com dèiem, la Diada de Sant Jordi avança a molt bon ritme. Si serà de rècord o no, com ho va ser la de l'any passat, ho sabrem quan estiguem a punt de tancar les parades cap allà 8:45 del vespre. De moment, des de la carpa que tenim instal·lada al Passeig de Gràcia a Barcelona, hem pogut veure cues i cues de gent des de primera hora i un anar i venir constant de compradors i de tafaners, tant de llibres com també de roses. Marc Garriga, bon dia.
Bon dia.
Quina és l'última hora i què és el que diu el gremi de llibreters? Són optimistes respecte a la jornada d'avui o no?
Molt optimistes. El seu secretari tècnic, Maria Maria, creu que les xifres que donaran al vespre seran molt bones. De fet, aquesta és la valoració que feia fa una estona a Catalunya Ràdio.
Molt positiva a tot arreu de Catalunya, el que tenim del que està passant a Lleida, a Tarragona, a Girona, a altres ciutats i pobles, a tot arreu, i a Barcelona ja ho esteu veient, està petada gent que no es pot ni passar. Un èxit, com sempre, un miracle.
Sobretot volen esperar a dir si serà un dia històric, a veure com va la tarda, que és quan hi ha el gruix de vendes, quan la diada cau en dia feiner. El fet que els índexs lectors hagin pujat els fa pensar que podria ser així.
Hi ha una moda de llegir, està molt bé totes les franges, l'infantil ve molt potent i a reivindicar-lo. Tenim una de les xarxes de llibreries més denses d'Europa i cada cop n'hi ha més, i no només a la ciutat de Barcelona, sinó arreu del país, i jo crec que això està creant un brou de cultiu molt bo que fa que la lectura sigui important sempre i arreu i, per tant, el dia de Sant Jordi esclata en una festa.
Al centre de Barcelona, la polèmica pel copagament de les parades de la superilla del centre de la ciutat aquest any ja no ha existit i, a més, s'han fet modificacions per esponjar la gent, ampliar-la per la Diagonal i carrers perpendiculars al Passeig de Gràcia, però l'èxit no se circumscriu només a aquest punt, sinó que s'escampa per tot el país.
Tota la demarcació de Girona és molt espectacular, però fa una hora m'explicaven que Tarragona també està anant molt bé i estem aplegant des de Catalunya i els dies previs han estat molt bons, i el fet de la Setmana Santa molt enganxada fa que reparteixi molt el territori del Sant Jordi, i això és molt positiu.
Per tant, a 8:45 del vespre serà quan el gremi confirmarà si és una nova jornada de rècord.
Doncs ara ho sentíem, pels carrers de totes les ciutats, especialment aquí a Barcelona, on estem fent aquest programa especial, aquest Catalunya Migdia i tota la programació de Catalunya Ràdio, hi ha molta gent, gairebé des de primera hora, que passegen, que trien, que remenen, que tafanegen, molts d'ells ja amb la rosa a la mà, entre les parades de llibres, Montse Mas.
Sí, grups d'escolars i d'amics, turistes encuriosits, veïns de la ciutat i gent de fora de Barcelona han omplert i moltíssim al centre des de mig matí, convertint-lo en un autèntic formiguer. També parelles d'enamorats, com aquestes, una de jove que aquest any viu el seu primer Sant Jordi i l'altra de jubilats que en un dia feiner com avui poden disfrutar com mai de la festa.
Sí. Jo sóc d'Olot i...
Jo de Mallorca. Molt bé, jo m'encanta aquest dia. Molta gent, però és molt guapo aquest dia.
A mi també m'agrada molt aquest dia, sobretot per passar en parella.
Realment és un encant perquè mai havia vingut a Barcelona al dematí a passejar. Som de Sabadell, per tant no era possible. I és clar, avui això és un plaer. Realment és un plaer.
I com marca el dia, molts lectors s'apropen als autors per demanar-los que els signin un llibre. Sentim la Laia, que s'ha tensat a Sílvia Soler perquè li dediqués la seva última novel·la, Cor fort, per la seva mare.
Efectivament, per ma mare, perquè per Sant Jordi sempre ens regalem un llibre l'un a l'altre i aquest any hem triat la Sílvia Soler.
Sí, jo tinc més lectores que lectors, tot i que amb aquesta novel·la m'estic enduent algunes sorpreses, perquè jo pensava que justament és una novel·la molt, molt femenina, potser són homes que el compren per la seva mare, però veig que hi ha més barreja d'edat i de gènere, fins i tot.
Amb aquest bon ambient i bon temps, tot fa preveure que avui tornarà a ser un Sant Jordi de llibre, com augura la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Jo crec que té molt bona pinta. M'aventuro a dir que serà un gran dia. És el dia feiner més festiu de l'any, no? Perquè, doncs, si treballem, no? Doncs, busquem aquest espai per sortir. I aquests dies jo he vist les llibreries plenes i han avançat, no? A mi em fa l'efecte que ha de ser una jornada avui molt plena.
A banda de la Rambla i el Passeig de Gràcia i altres punts calents a la ciutat, aquest Sant Jordi, com el Passeig de Sant Joan, on es concentren les parades de còmics.
I enmig d'aquest ambient, moltes cues de gent davant de moltes parades d'autors diversos, des de Xavier Bosch a Borja de Riquer, un dels Sant Jordis en què s'han vist més cues de teòrics lectors, Montse Camps.
Sí, ambient exultant a les parades ja des de bon matí entre llibreters, editors i autors davant alguns llargues cues com la de Xavier Bosch signant sense parar la seva última novel·la Diagonal Manhattan i que ens deia això sobre el seu èxit.
És un miracle que et demanin signatures si no ets l'Alexia Putellas, l'Aitana o la Batguial, però que els escriptors ens vulguin que els dediquem els llibres, home, és un dia de gairebé miraculós.
De fet, miraculós és la paraula que s'ha fet servir molt sovint aquest matí davant tot aquest ambient, com un exultant Pierre Lemaitre, un dels pocs autors internacionals presents avui a la Diada, i que no es creia el que veia.
J'espère sortir vivant.
Espero sortir-ne viu. És un fet excepcional. No tinc la cultura dels festivals del llibre, però està sent molt diferent. No hi vaig mai perquè m'avorreix. I, de fet, aquí és una festa que no t'avorreixes ni un segon. Hi ha tanta gent. Estic entusiasmat.
Deia Pierre Lemaitre que espera sortir viu. Si fos un dels seus llibres, potser no sortiria viu, que hi ha molts morts allà.
Efectivament. També Xavier Sala Martín, que davant seu li demanava signatura a un públic molt variat del seu assaig Entre el paradís i l'apocalipsi i que tenia ganes de posar-li cara.
Si quan tu escrius un llibre, sempre visualitzes el lector, no? Però no intentes pensar què és el que voldrà llegir, què és el nivell que tindrà per poder-li explicar en el seu nivell i no en un altre, però no li veus la cara, no? I avui és el dia que finalment, no, identifiques les cares que tu has pensat.
I també al seu costat, colze a colze, Òscar, també molt èxit, Pablo Iglesias, que presenta Enemigos Íntimos, i aquí molts li demanem en fer-se una fotografia, o Javier Cercas, el seu El Loco de Dios en el Fin del Mundo, també molt èxit, que parla del Papa Francesc, i enmig del brugit, Ramon Solsona, que també estava molt sol·licitat, però que s'ho mirava des d'una sàvia i plàcida distància.
El que ha passat aquest matí a la ciutat de Barcelona. Però, com us dèiem, el Sant Jordi s'està vivint a tot el país, a tot Catalunya. Per exemple, a Tarragona, moltíssima gent a la Rambla Nova, que és l'eix central de la Diada de Sant Jordi a Tarragona. Tenim allà una unitat mòbil amb el Xavi Espelt i la Clara Chavarría.
A aquesta hora, aquí a la Rambla, la nova hora de dinar, l'afluència de gent ha baixat, però fins fa poc més d'una hora hi havia moltíssima gent passejant per aquesta Rambla, on s'han desplegat més de 130 parades, una vintena de les quals són llibreries i floristeries. Per aquí, a més, avui està previst que passin una trentena d'autors i autores locals per signar llibres. Entre els títols que destaquen n'hi ha L'Hort de les Ànimes, de Margarida Rizzetta, Les Margarides Blanques, d'Olga Xirinacs i Pilarín Vallès, o un llibre de fotografies, Tarragona 1850-1900, de Jaume Bagés. Tant llibreries com floristeries s'han mostrat molt satisfets per ara amb el bon ritme de vendes. Escoltem Oriol Piques, de la llibreria La Capona, i la responsable de la floristeria Trilogia Floral.
Aquest serà dels millors Sant Jordis. El fet aquest d'haver tingut Setmana Santa enganxada a Sant Jordi, doncs crec que fa que avui tothom surti al carrer.
Nosaltres creiem que tornarà a ser una molt bona diada.
Super emocionades i contentes de formar part d'aquest dia tan important. Amb moltes ganes de veure a molts enamorats.
A la tarda, al Teatre de Tarragona s'ha organitzat una activitat per a tots els públics, un hospital de llibres, per reivindicar la importància de les cures a través de la lectura i la reparació de llibres. I la diada es clourà amb la tradicional ballada de sardana i l'actuació castellera de les quatre colles locals de la ciutat.
A Lleida, llibreters i floristes celebren haver pogut mantenir la Rambla de Ferran com l'escenari principal de la Diada de Sant Jordi. Lleida, Noelia Caselles.
Bon dia. Sí, la Paeria va proposar canviar-la i traslladar la Diada als Camps Elisis, aquí a l'altra banda del riu, per evitar unes obres que hi ha aquí a la Rambla, però floristes i llibreters van preferir mantenir-se aquí i ara n'estan contents. Jordi Soutó, de la llibreria La Fatal.
La veritat és que moltíssima afluència de gent, molta més que l'any passat en aquestes hores. Molt millor no obligar la gent a creuar el pont, posar les coses fàcils sempre és una bona idea.
Hi ha més de 200 parades, això és un 10% més que l'any passat. Entre els autors que signen aquí, molts dels quals són lleidatans, diverses propostes de novel·la negra, com les del periodista Joan Cal o la de Marta Alós.
Mira, de cop i volta em va picar l'ullet a escriure sobre un cas criminal, policial. Va començar amb Ulls Maragda i ja no he parat. De Ulls Maragda vam veïnar L'Origen del Pecat i L'Origen del Pecat doncs em va portar a Culpables, no? No ho sé, a Lleida es deu assassinar molt bé amb això de la boira, no?
En tot cas, Òscar, avui no hi ha boira, avui fa sol, com a tot arreu, i no fa excessiva calor. I entre les propostes lleidatanes, també la del poeta de Guissona, Jordi Pàmies, que debuta en la novel·la als 87 anys, i també l'adaptació al lleidatà de Lo Petit Príncep.
Doncs sempre va bé que hi hagi sol, que hi hagi bona temperatura i que no hi hagi boira en un dia de Sant Jordi. I ens falta Girona. Allà, la plaça Catalunya és l'epicentre de Sant Jordi per segon any i des de mig matí s'ha omplert amb centenars de persones. Anem a Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Doncs molts gironins han sortit a buscar llibres sense tenir del tot clar què comprar i s'han deixat assessorar.
Jo compraré La Treno, perquè la mama me l'ha recomanat. Jo li regalaré una meva amiga.
Jo també, companyes de feina, s'han de cuidar.
Tu saps quin llibre parla?
No en tinc ni idea. Sé que m'ha dit entre dos o tres, perquè no vol rosa, ella vol llibre.
Per aquest matí hem buscat per les netes, perquè tenim unes netes que si no llegeixen quatre llibres a la setmana no en llegeixen cap, és com un accident això. I m'han aconsellat La Porta dels Tres Panys.
Els autors locals gironins també estan signant, com Cesc Cornet, que agraeix poder tenir també el seu espai.
És el dia de gaudir de la gent, dels lectors, siguis mediàtic o no siguis mediàtic, signis 10 llibres o en signis 500. Gaudir el teu dia, viure'l i això, i el contacte directe amb la gent.
I molt que s'està gaudint aquest dia, fa bon temps aquí a Girona, tampoc un excessiu sol, i això fa preveure, doncs, una gran jornada també.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica Sant Jordi com a símbol també de la democràcia davant dels discursos d'odi. En la seva declaració institucional per la Diada, Illa ha aprofitat també per fer una defensa de la llengua catalana. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. Primera diada de Salvador Illa com a president, en què ha fet una crida a la ciutadania a sortir al carrer i participar de la festa, regalant el llibre i la rosa com un missatge també de defensa dels valors democràtics.
Estem dient sí als valors humans, estem dient sí a la democràcia i a la convivència, estem dient sí a la diversitat, sí a l'educació, sí al català, sí a la cultura, sí a Catalunya i sí a Europa.
I també ha insistit per posar en valor la identitat de la nostra festa i de la nostra llengua i ha aprofitat per deixar clara la prioritat del català en el seu mandat.
Estem fent nous avenços en el reconeixement del català a les institucions europees i seguirem fomentant el seu ús a tots els àmbits socials.
La declaració institucional del president Illa, marcada pels 3 dies de dol oficial per la mort del Papa Francesc, tant en el seu missatge, en què ha tornat a elogiar el seu llegat, com per l'escenografia, amb un crespó negre penjant també de la bandera catalana una gent a mig pal darrere seu, al pati dels tarongers, com també en la seva agenda, agenda reduïda, que acabarà amb una passejada a la tarda entre les parades de llibres a Barcelona. Per cert, en aquest marc també s'ha anunciat des de presidència que Salvador Illa no participarà dissabte en els actes de Sant Jordi a Madrid pel mateix motiu.
Doncs les crides en defensa del català han estat també les protagonistes de la jornada política de Sant Jordi. Els líders dels principals partits catalans han aprofitat la diada per passejar pel centre de Barcelona hores abans de la manifestació d'aquesta tarda precisament en defensa de la llengua catalana. Seguim a Barcelona ara amb Jordi Corbalan.
Davant l'emergència lingüística, el PSC, Esquerra i els Comuns han demanat fer pinya per tirar endavant el Pacte Nacional per la Llengua, la gran eina de país que ha d'ajudar a preservar el català. Sentim el socialista Ferran Pedret, el republicà Oriol Junqueras i Jéssica Albiach dels Comuns.
Creiem que aquest és un pacte que ha d'anar acompanyat també fortament per sectors socials, és a dir, per la societat civil organitzada.
Cal que tothom s'hi comprometi, que s'hi comprometi el govern, però que s'hi comprometin totes les forces polítiques, totes les entitats socials, econòmiques del nostre país.
Instem a tots els partits polítics i també a les entitats a ser capaces a posar-nos d'acord per generar un gran pacte de país.
La CUP s'ha despenjat d'aquest pacte i Junts no ha estripat les cartes, però manté congelada la seva adhesió. Des del partit de Puigdemont, Judit Toronjo s'ha compromès a defensar la llengua, però ha criticat el govern.
Ho fem tanmateix amb un govern socialista, amb un govern del PSC, que gira tot sovint l'esquena a la llengua catalana i a la defensa dels interessos dels catalans i les catalanes.
El líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha desmarcat del pacte per la llengua i ha reivindicat el bilingüisme.
Sempre que sigui per parlar de llengua, de bilingüisme i de defensa tant del català com del castellà, com de fins i tot trilingüisme al sistema educatiu, nosaltres estarem a favor. Tot el que signifiqui arraconar una de les llengües, nosaltres mai podem estar a favor.
Entitats com Òmnium Cultural també han sortit avui al carrer a defensar el català, com el seu president Xavier Antich.
Avui des d'Òmnium fem una crida a tothom a participar de manera activa en la defensa de la llengua i en la pràctica del seu ús social.
Entre llibres i roses, aquest vespre s'han convocat manifestacions a Barcelona i a Girona per denunciar la situació d'emergència lingüística del català.
Doncs precisament el reconeixement del català també ha estat un dels punts centrals que ha demanat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per definir un nou encaix de Catalunya a l'estat espanyol. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, aquí mateix, en aquest mateix estudi improvisat al Passeig de Gràcia de Barcelona, Zapatero ha apostat per un reconeixement nacional i ha allunyat la trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, Raúl Flores.
Amb forta ascendència dins del PSOE i erigit com un dels màxims interlocutors socialistes amb Junts, José Luis Rodríguez Zapatero ha apostat per reforçar les competències de la Generalitat amb un únic límit, la independència.
Que aquellos que se sienten catalanes, solo catalanes, puedan sentirse cómodos en el Estado español, porque se le reconoce su identidad. Es factible, sí. Más difícil en la historia ha sido la democracia.
L'expresident espanyol també ha allunyat la possibilitat d'una trobada imminent entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont i l'ha situada en el moment en què el líder de Junts tingui aplicada ja l'amnistia.
Hay que intentar que sea un proceso natural, pendiente, que la ley de amnistía esté ya plenamente en vigor. Y a partir de ahí, yo creo que todo va a ir recuperando un proceso político positivo, más positivo.
Preguntats per les paraules de Zapatero, Junts ha optat per no respondre'l.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. Hem viscut l'ambient a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona. Hem dit que tot el país, a tot Catalunya, es viu aquesta diada de Sant Jordi. No només aquí, cada vegada es viu a més llocs. I ara podem fer dos tastets. Per exemple, a les Illes Balears, el Sant Jordi agafa cada any més força. Les parades de llibres es reparteixen pel centre de Palma en més de 150 autors firmant exemplars de les seves obres. Palma, Bruno Forteo Miras.
Hola, Òscar. Doncs avui que és Sant Jordi, els turistes han perdut protagonisme aquí al centre de Palma. Hi ha molts mallorquins vinguts d'arreu de l'illa, passejant, fullejant llibres, també. Hem vist moltes famílies amb nens petits perquè avui a les Balears les escoles estan de vacances. Com deies, 150 autors locals d'aquí de Mallorca estan signant llibres durant tot el dia, fins al vespre. Hem vist les poetes, per exemple, les poetes Antonina Canyelles i Antònia Vicenç, o també l'escriptor Sebastià Alzamora, que ha aprofitat la diada per fer aquesta reivindicació en defensa del català.
que és català, és la llengua pròpia de les Balears i, per tant, com a tal, ha de ser promoguda, cuidada, estimada pels nostres governants i no pot ser d'aquestes maneres moneda de canvi en negocis espuris en l'extrema dreta antidemocràtica.
Sant Jordi és una festa que a poc va arrelant aquí a les Illes, sobretot gràcies a l'impuls dels gremis de llibreters. A part de Palma, avui també hi ha paradetes de llibres a Menorca, en ciutats com Maó i Ciutadella.
I al País Valencià, els efectes devastadors de la Dana marquen aquesta diada de Sant Jordi a la zona zero d'aquella Dana. Al mercat municipal de Benetússer, a l'Horta Sud, per exemple, s'hi ha instal·lat provisionalment una de les llibreries d'aquest poble. Benetússer, Alba Barbosa.
La riuada va fer malbé gairebé tots els llibres de somnis de paper. Només en van poder salvar 300 de 8.000. La llibreria va haver d'aturar l'activitat un mes i després les vendes de llibres es van reprendre des d'una antiga carnisseria del mercat de Benetússer. Aquesta diada de Sant Jordi, el propietari, Jorge Cabezas, ha volgut recordar d'alguna manera aquell fatídic 29 d'octubre.
Cada 50 euros de compra anem a regalar un taulell que ha fet un xic que té d'un poble del costat, que un poc que parla de, bueno, fica en el cartell, fins així va arribar la riua, és un poc homenatge pues, a tota la gent que ha vingut i a, anem a passar la pàgina, però no volem oblidar.
Somnis de paper va ser la primera llibreria que va obrir a Benetússer fa més de 10 anys perquè els veïns no haguessin de desplaçar-se fins a València per comprar llibres. La Dana els ha obligat a reformar el local pràcticament des de zero, però esperen poder tornar a reobrir les portes a finals de maig.
Ara sí, falten 5 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem a viure l'ambient de Sant Jordi. Tindrem convidats, també parlarem amb escriptors per veure com estan vivint la jornada i també amb alguns dels lectors que encara passejaran per aquí pel centre de Barcelona buscant la firma del seu autor preferit o la rosa per tal de regalar a casa. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i han passat més coses a banda d'aquest Sant Jordi. Per exemple, última hora sobre tot el que està passant a Roma després de la mort del Papa Francesc.
Catalunya Migdia.
Avui és Sant Jordi i toca sortir al carrer, trobar aquell llibre que et farà volar i aquella rosa que diu més del que sembla. És un dia per regalar cultura, sentir-la i viure-la. Un dia per descobrir històries o començar la teva. Bon Sant Jordi. Llegeix, estima, comparteix. Sant Jordi és teu i de tothom.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
Com us dèiem, a banda de Sant Jordi han passat més coses. Per exemple, avui milers de persones fan cua durant hores per entrar a la Basílica de Sant Pere del Vaticà i donar l'últim adeu al Papa Francesc. El fèretre presideix l'altar del temple, gairebé arran de terra, en una plataforma de fusta inclinada. Una vetlla que s'allargarà 3 dies, fins divendres al vespre, perquè el dissabte és el dia en què es faran els funerals. Anem cap a Roma i tenim enviats especials de Catalunya Ràdio, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
Bon dia, Òscar. Cap a les 11 ha començat aquesta capella ardent per acomiadar Francesc. Prèviament s'ha fet el trasllat del fèretre des de la seva residència privada de Santa Marta, pels carrers adjacents al Vaticà i fins a la Basílica de Sant Pere. El taüt del Papa, de fusta i molt senzill, l'han portat a les espatlles diversos membres del Vaticà, custodiat per la Guàrdia Suïssa i envoltat del seguici de cardenals que d'aquí pocs dies formaran part del conclave que escollirà el seu successor. Milers de fidels fan cues quilomètriques des de primera hora d'aquest matí per acomiadar-se de Francesc. Es barregen sobretot fidels, però també turistes que visiten Roma. Sentim la Daniela, que forma part d'un grup de devots que repartien estampetes de gratitud al llegat del Papa.
Vogliamo dir-li grazie perché ci ha insegnato a sentirci amati da Dio, sentirlo come un padre che ci perdona sempre, ci ha insegnato ad amare Maria, a chiamarla mamma, ha scelto di essere sepolto proprio a Santa Maria Maggiore.
I aquesta turista de Costa Rica que allò a l'obertura de l'església que ha fet Francesc durant els més de 12 anys del seu papat.
Que sí, és una figura molt important, una figura de bondat, d'amistat, de familiaritat. Se siento que és una persona molt cariñosa i que le ha dado al pueblo todo lo que necesita y como la esperanza, ¿verdad? Entonces, sí, claro, yo sí vendría a apoyarlo, a verlo y por lo menos a despedirme de él.
La capella ardent estarà oberta avui demà fins a les 12 de la nit i divendres fins a les 7 de la tarda quan es farà el ritus de tancament del fèretre del Papa Francesc. Per l'endemà dissabte celebrar els funerals d'estat. S'espera que hi assisteixin més de 300.000 persones, entre fidels i caps d'estat i de govern.
Doncs això és el que ha passat a Roma aquest matí, però aquesta tarda allà també, a les 5, comença la congregació de cardenals. Allà s'espera que surtin alguns detalls de com serà el conclave. Segons el protocol, la tria d'un nou papa s'ha de fer entre 15 i 20 dies després de la mort del pontífex. Això situaria l'inici de l'elecció entre el 5 i el 10 de maig. Enviada especial a Roma, Gemma Bonet, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Avui, per tant, sabrem ja la data exacta?
Sí, s'espera que en la reunió que fan els cardenals per preparar els actes posteriors a la mort de Francesc, avui ja decideixin quin dia comença el conclave. Es preveu que no serà gaire més tard del dia 5 de maig, perquè Benet XVI va actualitzar la norma i va especificar que el conclave pot començar un cop tots els cardenals electors ja siguin a Roma. Tot el col·legi cardenalici de l'Església Catòlica està format per més de 250 cardenals, però només tenen dret a vot els que tenen menys de 80 anys. Això vol dir que són 135 els que tenen dret a vot. Ara bé, n'hi ha dos que ja han dit que no hi podran assistir per motius de salut. Un d'ells és precisament l'espanyol Antonio Cañizares, arcabisbe de València, i l'altre el bosni Vinko Puljic, arcabisbe emèrit de Sarajevo.
Aquesta cerimònia del conclave, que en llatí vol dir sota clau, ja indica, Gemma, aquest secretisme que té un procediment com aquest.
Sí, els cardenals es tancaran a la Capella Sixtina i estaran incomunicats amb l'exterior. Hauran de deliberar sobre qui d'ells mateixos pot ser el millor candidat a papa i després votar-lo. El consens s'aconsegueix per una majoria de 2/3. El primer dia només faran una votació i, si no hi ha acord, votaran l'endemà. El segon dia ja hi haurà una votació al matí i una a la tarda. Si no es posen d'acord, cremen les paperetes i el fum negre que surt per la xemeneia de la Capella Sixtina indica que no hi ha consens. Si es posen d'acord, afegeixen una substància al foc que fa que surti el fum blanc i és quan hi ha la famosa fumata blanca. De cardenals espanyols que seran al conclave són 4, excepte Cañizares, com hem dit, que no hi va per motius de salut, seran Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, José Cobo, arcabisbe de Madrid, Carlos Osoro, arcabisbe emèrit de Madrid, i també el cardenal asturià Ángel Fernández Artime.
Passar un minut de 2:15 de la tarda, a banda del que està passant als carrers de Catalunya amb Sant Jordi i del que està passant a Roma després de la mort del papa Francesc, hi ha més notícies del dia. Per exemple, el govern espanyol formalitza la compra d'armes a Israel, tot i que va anunciar que no ho faria més per la guerra de Gaza. El contracte es va tancar la setmana passada i ha provocat una nova crisi entre el PSOE i Sumar, després que ahir Yolanda Díaz ja va mostrar la seva oposició al full de ruta de Pedro Sánchez per tal d'elevar la despesa militar espanyola fins arribar al 2% del PIB. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia, en concret va ser dimecres passat, en plena Setmana Santa, quan el Ministeri de l'Interior va tancar l'adjudicació. Segons consta el portal de contractació, són 6,8 milions d'euros per comprar bales de pistola per a la Guàrdia Civil a dues empreses israelianes de seguretat. El mes d'octubre passat, Interior es va comprometre a desfer el contracte, ho anunciava la portaveu de l'executiu.
Por tanto, el compromiso del gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto.
Malgrat això, Sumar sí que veu factible cancel·lar el contracte. És el que reclama Yolanda Díaz. Denuncia que el PSOE incompleix el boicot d'armes a Israel i demana la compareixença del ministre Grande Marlaska.
Insisto, es una vulneración flagrante de los acuerdos cuando estamos asistiendo al genocidio en directo del pueblo palestino. Por tanto, rectificación inmediata y comparecencia para explicar lo que ha pasado.
Però la crisi amenaça amb ser més profunda. Des de dins de Sumar, Esquerra Unida planteja obertament sortir del govern de coalició, mentre que Podem acusa l'executiu de col·laborar amb el genocidi.
I el pla del govern espanyol per augmentar la despesa en defensa, d'acord amb el que demana l'OTAN, inclou la construcció d'un nou buc d'aprovisionament per assistència en combat. El document també detalla les vies de finançament, una de les quals són els diners del FLA que ja no necessiten les comunitats autònomes. Seguim a Madrid ara amb David Melgarejo.
Bon dia. Dels gairebé 10.500 milions d'euros addicionals previstos, prop de 2.300 sortiran, segons la Moncloa, del Fons de Liquiditat Autonòmic. Diu que per la menor necessitat de les comunitats i el millor comportament del dèficit públic. El cost del nou buc d'aprovisionament es xifra en 100 milions d'euros. El pla detalla també que es desenvoluparan nous vehicles de cadenes, que es modernitzaran els avions de combat i també les fragates. Tota aquesta partida representa el 19% d'aquests milions addicionals. Un pla que és al centre del nou xoc entre els socis de coalició i que avui el líder de l'oposició no ha passat per alt. Alberto Núñez Feijóo qualifica de cascada antidemocràtica. El pla presentat per Pedro Sánchez diu que és inèdit, que no passi per votació al Congrés i busca fer sang en les discrepàncies entre els socis de l'executiu. Demana Yolanda Díaz, vicepresidenta segona de Sumar, que surti de l'executiu.
Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse, o cuando menos debería ser cesada, y no quedarse por apego al cargo.
Yolanda Díaz descarta cap trencament i normalitza les discrepàncies sobre quants diners cal gastar en defensa.
Òbviament, aquest augment de la despesa militar té molt a veure amb la guerra a Ucraïna. Bé, doncs sobre aquest conflicte, reunió a Londres entre membres del govern ucraïnès i representant dels Estats Units i de diversos països europeus per plantejar un alto el foc en aquesta guerra. La Casa Blanca pressiona Ucraïna per tal que accepti l'annexió russa del territori ocupat pels russos per posar fi als combats. Vicent Mifsud.
En la trobada de Londres hi participen el número 2 del govern ucraïnès, Andriy Yermak, i els ministres de Defensa i Exteriors, però la resta dels països han delegat finalment la seva representació en tècnics i assessors, inclòs l'enviat nord-americà Keith Kellogg. Des de l'Índia, el vicepresident nord-americà J.D. Vance diu que Kiev i Moscou han d'avançar o els Estats Units se n'anirà del procés.
És hora de fer, si no l'últim pas, un dels últims passos. I això significa, en general, que les parts diguin: aturem aquesta matança, congelem les línies territorials més o menys on estan ara i posem en marxa, de veritat, un acord diplomàtic a llarg termini que ens porti una pau duradora.
Zelensky, però, ha tornat a rebutjar abans de la reunió la pèrdua de part del seu territori, inclosa Crimea.
Ucraïna no reconeix legalment l'ocupació de Crimea. No hi ha res a parlar. Està fora de la nostra Constitució. Aquest és el nostre territori, el territori del poble d'Ucraïna. No podem donar-lo. Això no passarà.
Mentrestant, Rússia manté els atacs sobre diverses regions ucraïneses i avui ha matat almenys 9 civils en un bombardeig amb drons a Dnipro.
Catalunya migdia. Sean Scully és la nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Més de 60 obres al llarg de més de 60 anys d'aquest referent de l'abstracció contemporània. Explora les seves pintures, escultures, fotografies i obres sobre paper i viu una experiència visual i emocional. Submergeix-te en l'univers de Scully a la Pedrera fins al 6 de juliol.
Benvolgut professional. A Obramat t'oferim una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders, on compren els professionals. Obramat.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
A Capbravo podríem... En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
Tornen els rars de famosos a la cuina.
Qui m'ha parat el foc?
Gent coneguda que haurà de sobreviure com pugui als nostres cubons.
Com la Laura Escanés, el Roger Coma, l'Il Dami, el McLari...
Marc, a mi aquesta temporada ja no m'enredeu.
Cert, que farà de jurat amb la Sofia Gené.
Sí, que amb el Lari segur que podem fer més laguits encara als famosos.
Qui guanyarà aquest cop la jaqueta daurada?
Cuina com puguis, cada dijous després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
Tot el que passa,
passa al matí de Catalunya Ràdio.
Us saludem des de Roma, totes les mirades posades a la Basílica de Sant Pere, un programa especial per explicar tots els detalls de la mort i successió del Papa Francesc.
Què ha significat el Papa Francesco per a usted?
Ha significat pace, fratellanza e amore universale.
Daniel Arasa, que és el consultor del Dicasteri per les Comunicacions.
Necessitarà una mica més de temps per conèixer, per parlar, per trobar un consens amb alguna persona.
Volem saludar el cardenal arcebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Vostè té algun preferit a l'hora de debutar el nou candidat a papa?
Evidentment, no ho diré, perquè això és un secret. Jo puc tenir un nom, però si és jove, quasi millor.
Per exemple, veig l'Aimar Bretos aquí al costat. Adeu. En directe o no?
Estamos en directo.
Perquè em volia colar la serp, però no.
Estàs en directe?
Sí.
No. Tu què tal?
Mira, aquí, Òscar Camps, fundador d'Open Arms.
No només parlem un líder espiritual, sinó que parlem un aliat.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 9 minuts de 2:15 de la tarda, avui li prendrem uns quants minuts a la informació esportiva, perquè l'expresident Jordi Pujol destaca la fidelitat i la vocació de servei de Lluís Prenafeta, que va ser la seva mà dreta a la Generalitat i que va morir ahir als 86 anys. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha qualificat de decisiva la seva aportació per desenvolupar l'autogovern de Catalunya, Albert Prat.
I n'ha destacat el patriotisme a qui va ser la seva ombra durant els primers anys de Pujol a la Generalitat.
Li he valorat la seva amistat, la seva fidelitat, la seva responsabilitat, la seva valentia i el seu patriotisme. Li dec moltes coses en totes aquestes coses, no? No tenia més partit que el seu país.
Pujol, que té 94 anys, s'ha mostrat profundament agraït a la tasca de Prenafeta.
La pedregada de dissabte...
Morir ho farem tots, però jo esperava morir abans que en Prenafeta. Per tant, el meu profund agraïment a la persona de Lluís Prenafeta.
Ja fora de la política activa, Prenafeta va ser condemnat a gairebé 2 anys de presó per cobrament de comissions i blanqueig de capital en el judici del cas Pretòria.
I la pedregada de dissabte passat a la plana de Lleida, molt poc habitual ja en aquestes dates, ha fet disparar les peticions per contractar assegurances als camps de fruiters. Avui han començat les peritacions a les finques afectades, però el sector pateix perquè en moltes encara no s'havien contractat aquestes assegurances. Lleida, Gala Benet, la pedregada ha agafat molts pagesos per sorpresa.
Sí, perquè ha estat una pedregada que ha arribat molt d'hora. De fet, tot just ara ha de començar el procés d'aclarida, que consisteix a retirar una part dels fruits que fan els arbres perquè els altres puguin créixer millor. Això, segons el director d'Agroseguro a Catalunya, Xavier Joana, pot acabar condicionant els danys.
On ha tocat molt fort, és evident que es perdrà tota la collita, però hi ha molta zona on una vegada darrere la clareig els hi quedarà molt poc mal. Al principi, això és el que ens diu l'experiència. Des de luego serà una xifra de 2 dígits.
Molts agricultors encara no havien ampliat l'assegurança agrària. Els que tenen molts danys ja ho poden fer, però els altres s'afanyen a fer-ho.
Que la gent ara sí que està corrent a fer els complementaris o assegurar el mòdul P o als puestos on no ha tocat la pedra o ha tocat molt poc, que una vegada després d'aclarir-los hi quedarà la collita més o menys normal.
Segons les primeres valoracions, hi ha unes 40.000 hectàrees afectades.
D'aquí a 18 minuts seran les 3 de la tarda. Fem un minut de pausa i un parell de coses de la cultura que no tenen a veure amb Sant Jordi.
Catalunya migdia.
Torna Ildefonso Falcones amb la seva novel·la més esperada, En l'amor i en la guerra. 20 anys després de l'imparable èxit de l'Església del Mar, Ildefonso Falcones continua la saga de novel·la històrica que ha captivat 11 milions de lectors. En l'amor i en la guerra, d'Ildefonso Falcones, ja a la venda, publicada per Rosa dels Vents.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Cort Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcortingles.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
Catalunya migdia.
Dèiem Diguem que tenim un parell de coses relacionades amb la cultura que no tenen a veure amb Sant Jordi, que ja hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia i ho recuperarem a la segona, però la cantant Lola Índigo dona per perduda la batalla contra l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Que tú no puedes ser rey, no tiene la reina.
La promotora de Lola Índigo cancela el concert que la intèrpret de pop urbà preveia fer el 12 de juliol a l'Estadi de l'Espanyol i anuncia que començarà a retornar l'import de les 20.000 entrades que ja s'havien venut. David Àngela, sembla que d'aquesta manera es dona per tancada una polèmica nascuda sota els focus mediàtics.
Bon dia. Reculada de Lola Índigo i la seva productora que ja han anunciat la suspensió d'aquest concert mai autoritzat per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el retorn de l'import de les entrades venudes, la cantant madrilenya perd el pols contra el consistori després de fer unes declaracions dilluns al programa El Hormiguero, on assegurava que no li permetien fer aquest concert. Ahir l'Ajuntament va sortir al pas acusant-la de mentir i en un comunicat assegurava que el 2024 ja van advertir que el juliol l'Estadi de l'Espanyol estava compromès amb el concert de Robbie Williams. El consistori recorda també que hi ha un acord per oferir un únic espectacle cultural al mes per evitar més molèsties als veïns. Així doncs, durant el concert per cancel·lat i amb l'anunci del retorn de les entrades, sembla que tant la promotora com la cantant volen donar per tancada aquesta polèmica.
I una novetat, torna el petit de Calaril. Després de 3 anys, la banda liderada per Joan Pons ha anunciat el seu retorn amb Eril, 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 editat per Bank Rover.
Ho han anunciat aquest matí per sorpresa. El nou disc es penjarà el 9 de maig a les principals plataformes de música en línia i també ja han posat data i lloc als primers concerts del 10 al 13 de juny al Centre d'Arts Digitals Ideal a Barcelona. Qui ja no pugui esperar més, però avui, coincidint amb Sant Jordi, els del Petit de Calaril seran al CAT, al Centre Tradicionarios a Barcelona, al barri de Gràcia, fins a les 9 del vespre, instal·laran el gran iglú que els acompanyarà als concerts d'aquest nou disc i ells mateixos presentaran les noves cançons. Es podrà també obtenir un exemplar en vinil d'aquest nou àlbum.
Gràcies a l'Estel Batet. Són 3:15 de la tarda.
Catalunya migdia.
Temps ara sí per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Suposo que parlareu de la victòria del Barça, sí, però també de llibres. Avui és dia de llibres.
I tant, perquè cada vegada, cada any, hi ha més llibres de temàtica esportiva i avui repassarem algunes de les novetats. Informació esportiva des d'aquí del Passeig de Gràcia amb un ambient sensacional de Sant Jordi i repassant la victòria del Barça. Ahir va guanyar 1-0 al Mallorca, ara és líder de la Lliga amb 7 punts d'avantatge respecte del segon a l'espera del que faci avui el Madrid, però el més destacat d'ahir van ser les rotacions que va fer Hansi Flick, entre les quals aquesta.
La juga per Ansu Fati, rep la pilota al 10 del Barça. Ansu Fati entra dins l'àrea, continua Ansu Fati, retalla, però el xut ha tapat. Amb el cos Omar Mascarell recupera la pilota al Barça.
Ansu Fati va tornar a ser titular després de 6 mesos amb el Barça i per parlar del partit del Barça saludarem el Ramon Salmurri, ho fem habitualment. El tenim en alguna paradeta de llibres. Salmurri, bona tarda.
Què tal, Laia? Bona tarda.
Et tenim alguna paradeta perquè crec que estàs firmant llibres, oi?
Sí, senyora. Avui és dia de signatures de llibres en un Sant Jordi que es viu d'una manera diferent.
Doncs ara ens ho explicaràs. Ara ens ho explicaràs això.
Gavi no ha llegit el llibre, em sembla.
Llibres no, encara no li ha arribat el teu llibre.
No l'he arribat.
A l'estiu del Barça encara no, però ara entrarem al detall del teu llibre. Però vaja, el que dèiem, que Flick va donar minuts a jugadors poc habituals ahir i això és destacat com Ansu o Héctor Fort, per exemple.
Sí, va ser una de les notícies del partit, ara hi entrarem. Va ser una victòria per la mínima, com deies, del Barça, amb un gol de Dani Olmo, tot just a l'inici de la segona meitat, que deixa el conjunt blaugrana amb 7 punts d'avantatge sobre el Madrid, que té un partit pendent. És un marcador ajustat, és cert, però també és ben cert que el Barça va exhibir una gran versió, va generar moltíssimes ocasions, i és veritat que els culers ho viuen amb un punt d'angoixa, que fins i tot el partit va tenir un puntet de patiment, però que el Barça, de Gavi i de la resta dels seus companys, va exhibir una gran versió.
Sí, la verdad que ha hecho un gran partido su portero. Como te he dicho, hemos tenido muchas ocasiones que podíamos haberla aprovechado, pero bueno, es fútbol, ¿no? No siempre se puede meter así de fácil. Y hemos seguido insistiendo y al final ha llegado el gol y es lo importante, ¿no? La victoria de hoy.
Però anem al que comentaves, a les rotacions, sens dubte, una de les notícies del partit, perquè Flick va sorprendre amb l'11. Héctor Fort, per exemple, a lateral esquerre, Araujo de central, Frenkie suplent, Rafinha suplent, Bon Eric de lateral dret i, sobretot, un renovat Ansu Fati, que va ser titular amb el Barça 6 mesos després.
Bé, crec que està molt bé. Ha tingut un parell d'ocasions, llàstima que no hagin pogut entrar, però bueno, crec que se l'ha vist molt bé, almenys des de la meva posició, i és important, no? Tenir jugadors com ells que tenen aquest talent, no? Sobretot amb la baixa del Robert, que ens dona doncs, altres opcions.
Ara cal veure si Ansu es converteix en un recurs més de Hansi Flick de cara a la final de Copa, perquè som ja, Laia, en setmana de final de Copa. L'equip entrena dijous a la Ciutat Esportiva i divendres ja des de Sevilla en les rodes de premsa prèvies a aquest Barça-Madrid final de Copa des de la Cartuja.
Doncs ara sí, a veure, Salmo, estàs firmant llibres. Quin llibre estàs firmant?
No, una crònica fotogràfica de la història del Futbol Club Barcelona que arriba fins l'any 1992, que t'acompanya des dels inicis del club i de la societat barcelonina i catalana de l'època. És un llibre que hem fet a quatre mans entre jo i Carles Salmurri.
El teu pare?
El meu pare, sí senyora. I vaja, és un llibre de l'editorial F2 on, com dius, hem estat signant avui de l'Avinguda Diagonal tocant a Carrer de Còrsega.
Doncs ja sabeu on podeu trobar el Salmurri i el seu llibre, si voleu que us en firmi un. Salmurri, gràcies. Aquest, però, ja ho saps segur, no és l'únic llibre que podeu trobar en clau blaugrana. Tenim el Guillem Amargant fent voltes tot el matí per explicar-vos els llibres de temàtica esportiva que podeu trobar i relacionats amb el Barça, Guillem, a veure, quins llibres tenim?
Doncs hola, Laia. Ambient de festivitat total ara mateix pels carrers de Barcelona. Es veuen diversos llibres sobre el Barça. Un dels que podem trobar pels més nostàlgics és En un momento dado, història oral del Dream Team, d'Oriol Rodríguez. És un llibre que relata els anys del Dream Team del Barça i ho fa a través dels records dels protagonistes d'aquell equip. Un altre llibre que inclou l'experiència de protagonistes del Barça és el de capitans, jugadors i jugadores que van lluir el braçalet del Futbol Club Barcelona, en el que Vicky Losada, Xavi Hernández, Alexia Putellas, Andrés Iniesta, Leo Messi i Pep Guardiola, entre d'altres, ajuden a Guillem Balaguer a explicar la dificultat de liderar un equip com el Barça i de deixar un llegat en el club. Una opció també pels més joves, Pedri i la llegenda de les botes d'or, i finalment també es pot trobar la 20a edició dels llibres del llibre Relats Solidaris de l'Esport, que es va presentar ahir. Enguany, el llibre compta amb l'apadrinament de la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí.
Doncs mira, Guillem, relacionat amb el Barça femení, amb l'Aitana Bonmatí, us afegim una altra recomanació. Perquè avui s'estrena un nou capítol de Fent Futbol, ja sabeu que és el podcast de Catalunya Ràdio, en què repassa tota l'actualitat de l'univers femení del futbol, i Rut Vila, tenim notícia blaugrana.
Sí, sobre la renovació d'Irene Paredes, que està a punt de tancar-se. Una renovació que, per part de la jugadora, treballen perquè sigui fins al 2027, és a dir, dues temporades més. La central, si signa aquest contracte fins al 2027, acabaria amb 36 anys la seva carrera al Barça. La jugadora va arribar a l'equip blaugrana el 2021, després de jugar uns anys al PSG. De la renovació d'Irene Paredes en parlem en el podcast, el Fem Futbol, i també de com prepara el Barça les jugades d'estratègia. Paredes, de fet, va marcar contra el Chelsea a la sortida d'un corna. I, a més, Laia, de sentir el Fem Futbol, atentes sí. Totes perquè el tot costa. Avui entrevistem Caro Graham Hansen.
Doncs ja ho heu sentit, serà el tot costa aquesta tarda a partir de les 7. Fem ara una pausa i tornem amb més esports i més llibres.
Catalunya migdia.
Hi ha gent que llegeixen la mà, les cartes i el pòsit del cafè i tot. També n'hi ha que fan una lectura dels fets i fins i tot que et llegeixen el pensament. Però posats a llegir, llegir de debò, val més un llibre, no? Avui el Corte Inglés celebra la Diada de Sant Jordi amb un 10% de descompte a les seves llibreries i només avui enviaments gratis des de la web. Per tu, que t'agrada llegir llibres, 10% de descompte avui al Corte Inglés.
Tu què faries si et toquen 2 milions d'euros?
La volta al món amb aforats, aprendre pianos, saltar en pont i canviar el cotxe, deixar el Tibet.
Doncs m'ho he pensat, la veritat.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions per tu, 300 milions en accions socials per tothom. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Aquest Sant Jordi celebrem 45 anys al costat de la nostra cultura. Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana.
Des de BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, felicitem els escriptors i escriptores premiats. Bona diada.
A Capbravo podríem...
convidar-te al cinema.
En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Aquest 23 d'abril celebra Sant Jordi a Casa Seat.
T'hi esperen més de 17 autors, dues exposicions úniques, roses solidàries i música en directe amb DJ i un piano de cua.
I si et dius Jordi o Jordina, tenim una sorpresa molt especial per tu.
Vine a descobrir-la i viu una diada diferent.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Seguim repassant l'actualitat esportiva des d'aquí, des del Passeig de Gràcia de Barcelona. Parlem de l'Espanyol, que hi va empatar un amb el València. Té un marge de 8 punts sobre el descens. I això ha fet que aquest matí a l'estand de l'Espanyol, de Sant Jordi, que té a prop d'en Somara, a la Rambla Catalunya, s'hagi viscut un ambient festiu, oi, Marcos García?
Doncs sí, Laia, la situació boníssima de l'Espanyol després de 5 partits seguits de Lliga sense perdre. Ha estat el tema del dia, sens dubte, aquí a l'estand del Reial Club Deportiu Espanyol, a la Rambla Catalunya de Barcelona. Celebració, somriures, alegria, l'equip sembla que té la permanència a tocar després d'empatar ahir a un al camp del València, i com no, Manolo González, que és qui capitalitza aquesta situació d'eufòria, d'alegria, de satisfacció dels pericos. N'ha parlat el director esportiu Fran Garagarza sobre el tècnic, sobre Manolo González. Diu que, sens dubte, és aposta de club que Manolo en sigui el tècnic.
Se ve la afición lo que le quiere. Es un orgullo que la gente quiera un entrenador de la casa que encima viene del barro de esta manera, que a mí me para mucha gente y me dice, oye, por favor, Manolo, es que es nuestro ídolo. La verdad es que se lo ha ganado. Se lo ha ganado con su día a día y con su forma de ser. En su momento ya lo dijimos, ya lo demostramos, ya apostamos. No hay ninguna duda.
Fran Garagarza també ha admès soroll al voltant de la figura de Joan Garcia, el porter de l'Espanyol, que està fent una temporada extraordinària. Diu Garagarza que és veritat que hi ha soroll al voltant de la possibilitat que surti el porter, però que a hores d'ara no hi ha cap proposta ni res en ferm amb cap equip. Recordeu, clàusula de rescisió de 25 milions d'euros de Joan Garcia. I finalment Garagarza afegeix que si l'Espanyol vol fer un pas endavant, que el vol fer, el primer que ha d'intentar és tenir més jugadors en propietat.
I, Marcos, hem repassat els llibres del Barça. De l'Espanyol, què podem trobar?
Doncs mira, Laia, fins a 7 propostes de llibres vinculats a l'Espanyol s'anuncien aquí a l'estand del Reial Club Deportiu Espanyol a la Rambla de Barcelona. 125 llums de l'Espanyol, Cor Perico, Sarrià, la bombonera de l'Espanyol, Història de l'Espanyol, Zamora, Mita i Realitat, Històries en blanc i blau i, m'ho permetràs dir així, per sobre de tots, RCD Espanyol, crònica fotogràfica 1900-2000 del nostre estimadíssim Sergi Andreu, que t'he de dir que aquest matí s'ha fet un fart de firmar llibres.
Barça, Espanyol, i demà serà el torn del Girona a visitar el camp del Leganés. És un rival directe a la zona baixa de la classificació. Realment els gironins han de trencar aquesta mala ratxa de 10 jornades seguides sense guanyar. I avui ha parlat el tècnic, Michel. Eduard Solà ha reconegut potser que ha exigit massa a l'equip.
Sí, creu que l'exigència que han tingut aquesta temporada potser no han sabut apreciar l'oportunitat de disputar les tres competicions i gaudir dels partits a primera divisió. Demà juguen al camp del Leganés, que té 5 punts menys a la classificació, amb 10 partits sense guanyar i havent sumat només 3 dels últims punts possibles. Michel diu que ell és el responsable, però també que no està preocupat per la seva situació personal.
Estic preocupat per el club, estic preocupat pels jugadors, per la meva afició, però no per mi, de veritat. No sé què passarà, penso que el club està al meu costat, sempre me lo ha demostrat, però no és el que em preocupa ara mateix. Jo vull guanyar, vull fer demà un partidàs per el club, perquè lo necessitem. Estic convençut que lo superarem junts i que estaré jo.
Per així de
molt més temps.
Precisament d'un Girona en mitja, l'ausència en mitja a la banqueta, en parlem al podcast Girona reservat aquesta setmana, perquè la direcció esportiva en diu que no s'imagina un futur sense ell a la banqueta i fins i tot el continua considerant un pal de paller del projecte.
Pel que fa als llibres, Solà, gaires llibres al Girona aquest any?
No, després del boom de l'any passat amb algun de top de ventes, aquest
com
any...
Com el teu, vols dir?
Ah, exacte.
100 aquest... motius per ser del Girona, era
sí,
aquest?
Sí, però ja està passat de moda, ara n'hi han d'haver més. Aquest any em va sortir un per Nadal, editat pel club que es diu Camí cap a Europa, de Jordi Bofill, que l'havia editat al club.
I ara, per parlar de bàsquet, hem d'anar fins a un altre estant, que hi ha a la Rambla Catalunya, que allà hi tenim l'Ernest Macià, firmant llibres, també. Ernest, bona tarda.
Què tal, Laia? Com estem?
A veure, amb tu començo per les firmes. Van bé aquestes firmes del llibre?
Van bé, sí, estem aquí a la Boqueria, van molt bé, i a més... La sort, Laia, ha volgut que al marge del nostre llibre de poesia al costat hi tingui la Natàlia Boronat, que va ser 9 anys la veu de Catalunya Ràdio a Rússia, i doncs ha sigut casual, realment. I sí, la veritat és que és un dia meravellós i, Laia, doncs, en fi, és un dia especial perquè ens han ficat al món a covar-se per Sant Jordi, això ho hem de mirar un altre any, perquè no pot ser, no pot ser.
El Macià que ha dit a la Rambla, clar, aneu voltant, ara ets a la Boqueria firmant aquest llibre de poesia, l'Ernest Macià, també com és el llibre, digue'l.
Doncs és un llibre de poemes que
el títol,
va...
El títol, vull dir.
El títol es diu Jo sóc Pau i Victòria.
Perfecte. I ara el que dèiem, el partit d'Eurolliga ràpidament amb el Mónaco avui comencen els quarts de final.
Doncs esperem que sigui també Pau i Victòria i que el Barça guanyi. De fet, tot i que té el factor camp en contra, en els dos primers partits d'ahir ja vam veure que l'equip que no té el factor camp a favor pot guanyar. Va estar a punt de guanyar l'Efes a la pista de Panathinaikos. Per tant, el Barça, que juga a la pista on hi va menys gent de tot l'Eurolliga, per què no pensar que avui pot reinvertir aquest factor camp?
Doncs fins aquí el repàs de la informació esportiva, però seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández, que ara l'escoltareu des del Passeig de Gràcia de Barcelona.